de Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions, bona nit, senyores, senyors, amics i oients. Us donem la benvinguda a aquesta edició del De Llibres i Més. És la número 32. Avui és dissabte, és 21 de juny, i parlarem, entre altres coses, de la novel·la Els hereus del Tercer Reich, escrita per Ivan Llambí, un policia que irromp en el gènere negre amb la història que aprofundeix en una trama internacional vinculada amb el nazisme. I és, de fet, el nostre convidat d'avui és justament Ivan Llambí, amb qui parlarem d'aquesta primera novel·la, com dèiem, Els hereus del Tercer Reich. Seguidament, com sempre, donarem pas a les nostres seccions habituals amb la Mar Arenaza, que ens farà una nova proposta literària, i amb en Biel Cadilla, la seva secció Entre bambalines. De fet, parlarem, perquè arriba a la Biblioteca de Catalunya, Cels, de Bajdi Mouawadzes. És l'obra amb la que l'autor libanès tanca la teatrologia La sang de les promeses, de la qual també formen part Litoral, Incendis i Boscos. De la mà de la companyia La Perla 29 i sota la direcció d'Oriol Brogi, se'ns presenta aquest thriller en què una organització secreta mira de tirar d'evitar un atemptat. Tot es capgira, però quan un dels seus membres se suïcida, quan és a punt de treure's l'entrellat, i comença amb una investigació que els portarà més enllà d'on volien arribar. Per aquesta obra, Brogi compta amb Eduard Farelo, amb Ernest Villegas, amb Carles Martínez, amb Xavier Ricard, entre d'altres, i també amb Xavier Boada, que avui ens acompanyarà aquí als estudis.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
Durant més d'una hora i mitja, els agents de la policia científica es van dedicar a recollir proves i fer fotografies del lloc, mentre els del grup d'investigació prenien declaració als testimonis. Un cop van haver acabat, la comitiva judicial, juntament amb el metge forense, van examinar el cadàver de la dona. L'Ignasi va estar atent als comentaris del metge forense i va sentir com deia que no s'observaven signes de violència evidents, però que, com que el cos es trobava en tan mal estat, podria ser que se li escapés algun detall. Evidentment, tot això eren especulacions mentre no tinguessin els resultats de l'autòpsia. Del que sí que estaven segurs era que aquella dona, tal com pensava l'Ignasi, havia estat lligada pel peu amb alguna corda o cable, ja que la marca del turmell era inequívoca. Era ja un quart d'onze de la nit quan la jutgessa va decretar l'aixecament del cadàver.
Policia s'involucra massa en un cas, això que comença com un joc, una mena de trencaclosques, en què les diferents formes componen imatges, ben aviat es transforma en una obsessió per encaixar les peces i per resoldre la imatge global. La trobada del cos d'una dona en el pantà de Foix desperta la curiositat de l'Ignasi, un dels primers agents dels Mossos d'Esquadra que arriba al lloc on troben el cadàver. Alguns dels detalls que observa l'Ignasi mentre espera l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense el motiven a generar diverses hipòtesis sobre el cas. Tot i no ser part de la unitat d'investigació, l'Ignasi i la seva dona, la Laia, tots dos Mossos d'Esquadra, es capbussen en la seva pròpia investigació del cas. Els hereus del Tercer Reich és la primera novel·la d'Ivan Llambí, un mosso d'esquadra que actualment treballa a la comissaria de Vilafranca del Penedès i que combina la feina amb la seva gran passió per la novel·la negra, amb el propòsit de millorar la confecció dels atestats policials, millorar també el català i polir la seva redacció. Ivan Llambí va començar a escriure petites narracions. Una d'aquestes històries va créixer fins a convertir-se en la novel·la Els hereus del Tercer Reich, recentment publicada per Columna Edicions. Encuriosits pel símbol que signava la nota avançadora que la senyora Lawrence va rebre dies abans del seu assassinat, el jove matrimoni de Mossos d'Esquadra s'endinsen en una investigació obstinada i acaben involucrats en una trama internacional vinculada amb el nazisme. L'any 1945, en acabar la Segona Guerra Mundial, l'Alemanya nazi es va retre a les tropes aliades, es va rendir a les tropes aliades, i aquests van decidir jutjar a la ciutat de Nuremberg a totes les persones vinculades amb els crims comesos. Els tribunals es van constituir per 4 jutges civils escollits entre els països aliats més importants, França, Amèrica, la Unió Soviètica i Anglaterra. Justament d'aquest últim país, l'Ignasi i la Laia varen descobrir que el cognom del jutge escollit era Lorenz. Aquests darrers anys hem vist com el gènere policial s'ha vist poblat de Mossos d'Esquadra. L'interès per la literatura dins del cos és notori. A més de la proliferació de policies vinculats amb el gènere, el cos de Mossos d'Esquadra té un club de lectura de novel·la negra i un premi literari de relat breu policial. El Premi Ramon Martí va ser creat l'any 2012 amb la intenció de promoure l'intercanvi d'experiències en l'àmbit policial i també per motivar la literatura entre tots els membres del cos. És evident que el fet de llegir un escriptor que més és policia propicia també que el lector es qüestioni fins a quin punt es barreja la informació de camp i també la inventiva de l'autor. El mateix Ignasi, protagonista de la novel·la Els hereus del Tercer Reich, afirmava que ell mateix era un amant de les novel·les de misteri, però que la realitat és ben diferent a la ficció. Tot i això, tenia la impressió de protagonitzar, juntament amb la seva dona, una novel·la de misteri. Tenia un nus a l'estómac del neguit que li produïa saber que seguien una pista interessant per desfer el misteri que envoltava la mort de la senyora Lorenz. Malgrat això, l'Ignasi gaudia amb la investigació que duia a terme i alhora sabia que la Laia es divertia més que ell. Tal i com li havia dit ella moments abans, era com jugar a descobrir secrets amagats o muntar trencaclosques, però en aquest cas amb fets reals i tot elevat a l'enèsima potència. La novel·la Els hereus del Tercer Reich deixa entreveure la passió de l'Ivan Llambí pels esdeveniments propis de la seva professió, així com també la seva passió per la literatura. En l'escriptura, la curiositat pròpia de l'investigador es tradueix en una recerca de situacions enginyoses que denoten el plaer d'escriure, jugar i divertir-se. Els hereus del Tercer Reich és una novel·la amena i entretinguda que té la virtut de resoldre satisfactòriament les intrigues plantejades i sap mantenir també tensió fins al final. Ivan, bona nit i benvingut al de Llibres i Més.
Bona nit, gràcies.
El fet que sigui una novel·la negra el teu llibre i que estigui escrita per un policia, això li dona una certa curiositat pel lector, a priori?
Potser sí. No, més que curiositat, jo el que intento buscar és més rigor en la manera de com es representa, com treballa el cos nostre autonòmic. Perquè, bueno... moltes novel·les on els protagonistes i això han estat Mossos d'Esquadra i la manera en què es descriu les maneres de treballar dels agents, etc., no s'adequa del tot a la realitat. Uh-huh. Llavors aquesta considero que seria potser la diferència més...
Per tant, hi ha aquest valor afegit, no?, de la rigorositat.
Sí, perquè parlo amb coneixement de causa. Estic dins el cos de fa 7 anys, ja sé com treballen les majories d'unitats i totes les unitats i els protagonistes que surten, diguem que sense desvetllar cap secret que no es pugui desvetllar, diguem que el llibre surt descrit d'una manera rigorosa, com tu dius, de com treballa el cos.
Com neix, Ivan, la història? Què ens expliques?
La història neix d'una manera, suposo que bastant diferent a lo que estaria acostumat la gent de llegir una novel·la d'algun tipus d'escriptor o alguna cosa. Jo, la novel·la en si va néixer perquè jo formo part del grup de seguretat ciutadana de Vilafranca del Penedès i dins d'aquest grup nosaltres fem una espècie de roda, pots estar patrullant al carrer com el dia següent pots estar agafant denúncies i confeccionant atestats pel jutjat. Doncs aquesta confecció d'atestats fa 4 o 5 anys em van picar una miqueta la cresta em van dir, procura perdre una miqueta més el temps a redactar millor els atestats, que encara que hi hagi gent que estigui fent cua, perquè això va un jutge i potser que miris més el tema ortogràfic, etc., perquè se t'escapen certes coses. Llavors vaig parlar amb la dona i li vaig dir, ostres, què m'aconselles per millorar la meva redacció, etc.? Em va dir, mira, diu, a tu que t'agrada molt la novel·la negra i els thrillers i això, inventa't una història, diu, després me la passes i entre els dos doncs corregirem i anem avançant. Doncs, dit i fet, vaig començar a escriure amb estones lliures que tenia fins que la història va agafant un cos un cop acabada li vaig ensenyar a la meva dona, em va dir, ostres, diu, aquesta història és molt bona, diu, a veure, ensenya-li a altres companys, a superiors teus, això que els agrada la lectura, a veure què en pensen. I així va anar, o sigui, els va dir deixar amb ells, tothom em va esperonar que la presentés, perquè deien que havien llegit moltes novel·les publicades i que no eren la meitat de la història, no traia la meitat de suc que se'n podia treure d'aquesta, i així va ser. Vaig presentar a diverses editorials i una d'elles, que va ser Columna Edicions, va mostrar interessat en l'obra i, bueno, i així ho vam lligant fins que...
Per tant, diguéssim, perquè hi havia aquesta qualitat, no?
No és per tirar amb les flores, jo entenc que és evident que alguna cosa hem vist a la novel·la, com perquè jo, sense haver escrit mai, hagin dit no, te la publiquem. No crec que ja sigui el fet de que sigui mosso escriptor, vinga, potser així traurem ventes. No, mai em van donar a entendre que la història enganxava molt, que apassionava i que, bueno, i que els protagonistes, que no hi havia moltes novel·les on les novel·les polítiques on els protagonistes fossin mossos d'esquadra, i ells mateixos, el que hem comentat abans, ells mateixos van dir, diu, i a més ha escrit per un mosso que es veu que se sap del que es parla. Diu, i llavors, bé, és una història diferent, i a més que lligui amb el nazisme i això, impacta bastant, i bueno, suposo que van veure alguna cosa perquè ho tiressin.
Després parlarem del nazisme, de la Guerra Mundial també, però ara tu ho deies, diu, no havies escrit mai, però sí que amb la teva feina t'esmaraves en escriure bé els atestats, com
correcte.
Dius, no? Que per tant, diguéssim que hi havia aquesta inquietud per escriure bé.
Exacte. Hi ha moltes maneres de treballar, i jo acostumo a ser una persona bastant perfeccionista, i sí que és veritat que els atestats estem parlant que és un document oficial en aquest cas del cos policial que passa a unes instàncies jurídiques i ha de ser una cosa en cara i ulls. I sí que és evident que ha de tenir una certa pulcritud, i d'aquí va néixer tot, que el que havia escrit fins al moment eren atestats policials, però res a veure amb diàlegs ni amb escriure ficció, ni molt menys.
Parles de la Guerra Mundial, no?
Correcte.
Fet el llibre, no? El títol que té, no?
Sí. No és que parli directament de la guerra en si, perquè estem parlant del 39 al 45 i ja estem a l'edat actual. Diguem que és una novel·la on hi ha unes morts i hi ha un fil d'anexa entre personatges,
tot el
rerefons,
no?
Exacte, personatges il·lustres de la Segona Guerra Mundial, que desquitxada hi ha una trama que acaba esdevenint en l'actualitat. Aquest seria la connexió entre l'actualitat i la Segona Guerra Mundial.
Com definiries tu la teva novel·la en paraules teves pròpies i des de la perspectiva de la novel·la negra, evidentment, que és?
Jo la considero, sempre dic el mateix, una novel·la molt lleugera, fàcil de llegir, perquè l'he fet com les novel·les a mi m'agraden, que no em perdi en capítols palla, per això sempre dic que no hi ha capítols palla. Una novel·la que sobretot enganxa des del primer moment, enganxa molt els personatges i la trama, i amb diversos gis de la història que, espero, siguin inesperats.
De fet, això no ho explicarem, el protagonista, l'Ignasi, no? Fa també que s'involucri molt amb la seva feina, no? I que això el porti fins i tot, doncs, això, a qüestionar moltes coses i que vol arribar fins al final i fins a la veritat, no?
Sí.
No sé si havia una mica la figura del detectiu, d'aquella persona
exacte,
meticulosa.
Exacte, aquí el problema en què vaig trobar-me és que quan ja vaig començar a escriure la història volia que els protagonistes fossin diferents a lo que estem acostumats. Normalment, i és evident, i així és com s'ha de treballar, quan estem parlant de novel·la negra, estem parlant d'assassinats i algunes morts, i qui investiga això? Els grups d'investigació. Jo volia que els protagonistes fossin els agents que estan al carrer donant el callo. Volia que aquests fossin els protagonistes. No
fossin, els que fan
no
fossin, al carrer, diguéssim.
Exacte, els que estan treballant al carrer, els de societat ciutadana. Però, clar, com poder posar, de la mateixa rigorositat que abans explicava, com puc posar a investigar dos agents que no és la seva feina investigar? Doncs, i aquí em guanyaré la millor certa amistat dels companys del grup d'investigació, necessitava, diguem que ells descobrien, i ja ho veuran els lectors en el llibre, descobreixen una cosa amagada, això es pot dir, en una carta que havia rebut una de les persones assassinades, per casualitat més que per coneixements, descobreixen una pista i diguem que surt d'investigació o per mandra o perquè no els agrada que uns agents que fiquin el nas on no els convé no en fan cas de lo que ells pensen. Continuen investigant i es donen compte que tenen raó i segueixen sense fer-se cas. I llavors ja es troben a la tessitura entre el deixar-ho estar perquè no és la meva feina o soc policia i per justícia universal jo he d'actuar perquè he de fer el bé, perquè sé que tinc raó i pot morir més gent si ningú em fa cas. I diguem que aquest és el per què els agents de seguretat ciutadana acaben involucrant-se en aquest tipus d'investigació.
I actualment hi van policies que són capaços de transgredir les normes per arribar a la veritat?
Vaja.
No sé, és una pregunta potser una mica compromesa.
Aviam, és que és un compromesa. No sabria què dir-te exactament. Aviam, si...
Potser l'esperit sí que ho és.
Sí, l'esperit sí que hi és. A la pràctica és evident que, aviam, estem parlant d'una novel·la de ficció. Si jo m'hi trobés amb un cas igual, aviam, si per investigar això, per salvar una vida, m'han de pelar a mi i els meus fills de sang de casa sense pare, doncs evidentment no ho faré. Potser hagués buscat una altra alternativa, no tan pel·liculera com surt la novel·la, perquè em fessin cas. Males que hagués de plantar amb una bandera o amb un altaveu davant del grup d'investigació fins que em fessin cas d'una vegada. Aquí ho he tirat de la banda, de que bueno, ells tiren pel dret i... Passa que també els protagonistes, val a dir, no saben on es ficaran fins que s'hi fiquen, perquè si arriben a saber on s'han de ficar no haguessin fet el que finalment acaben fent.
El procés d'escriptura va ser fàcil? Difícil, com va ser? La documentació, també?
Mira, la documentació... Que,
com deies...
Dintre que cap, bastant fàcil, perquè justament el tema policial i la Segona Guerra Mundial són les meves dues grans passions. Llavors, les vaig agafar. Diguem que, sense pensar que al final acabaria escrivint una novel·la, jo ja estava documentat, perquè tots els meus llibres eren llegir novel·les, llegir molta història de la Segona Guerra Mundial, i era algo que tenia, una cosa que ja tenia interioritzada. Llavors, això no va ser complicat. I escriure el llibre en si no va ser complicat. Va ser una cosa bastant ràpida, perquè no sé si és nat amb mi o què, em va sortir, i la veritat és que ho gaudeixo molt, i va ser bastant ràpid d'escriure. El que sí que és complicat és la feina darrere fons que mai se sap que hi ha en escriure una novel·la, que és, jo que no he escrit mai, presento un manuscrit i l'editorial diu, vale, t'ho publico, però tot això s'ha d'arreglar. No la història, sinó la manera en què està escrit, etc. I aquí hi ha tanta gent darrere fons que la gent no ho sap, que treballa, que en el llibre en cap lloc surten, que aquestes persones han treballat tant i que m'han donat a mi tanta feina per arreglar-ho.
Correccions lingüístiques també, no?
Exacte,
d'estil...
Maneres, expressions, estil, després... clar, jo vaig surten un parell d'il·lustracions al llibre que jo vaig fer, perquè no pensava que no arribaria a ningú lloc, les vaig fer jo mateix, una cosa amb perdó de l'expressió, supercutre, i evidentment després buscar algú que ho vegi, el que tu tens al cap per fer aquesta il·lustració, tot això és el que va portar molta més feina. I al final és com acabes de venir un llibre.
Per què aquest títol, Els hereus del Tercer Reich?
Doncs, aviam, val a dir que el títol també final no acostuma a ser mai el que ha escollit l'autor. Jo vaig escollir un títol, no els agradava l'editorial, finalment em van proposar aquest perquè vam donar moltes voltes quin títol podia funcionar, em van donar aquesta opció, em va agradar molt, i, esclar, no puc desvetllar res, però qui a la toca llegeixi el llibre entendrà el títol, entendrà el perquè dels hereus del Tercer Reich. I, evidentment, era necessari un títol on ja, sense explicar res, expliquessin de què va la història. I, de fet, la portada on surt un mosso i surt el Göring enfrontat davant de la gent de Mossos d'Esquadra.
Ivan, com veuen els teus companys que escriguis novel·les? No se senten una mica amenaçats? Vigila'm l'Ivan, no sigui que ens transformi algun personatge en una futura novel·la.
Bé, en aquest aspecte, almenys els meus companys de Vilafranca, tots estan molt encantats i, de fet, i tampoc m'amago, hi ha molts personatges que estan extrapolats a la vida real. Són persones conegudes que, canviant-li el nom, canviant algun aspecte, els he acabat incloint. Perquè també és evident per què m'he d'inventar un personatge. Personatges que no... Si hi ha algun assassí, és evident que no conec cap assassí que el vulgui posar al llibre. Però companys que surten durant la novel·la, és molt més fàcil posar una persona que ja té el seu encant i que és molt particular i que sigui real, que no inventar-me'n una altra, perquè com que ja el conec, és molt més fàcil de descriure, i les maneres, les expressions i les maneres en què reaccionarà davant certs aspectes que succeeixen a la novel·la.
També hem dit abans, hem comentat al programa, que hi ha un club de lectura constituït pels Mossos d'Esquadra.
Sí, correcte, hi ha un club de novel·la negra dels Mossos.
No sé si tu hi formes part, si tens contacte...
Tinc contacte amb ells, em van agregar dins el club aquest i m'envien els contactes per les reunions, però mira, he sigut per segona vegada fa poc, entre el tema del llibre, entre el tema dels horaris de la feina, fins ara no he tingut temps de reunir-me amb ells ni res, ha estat impossible.
I com veus el fet de que, en aquest cas, un Mosso d'Esquadra, crec que hi ha algun altre precedent d'escriptors, doncs això, aquesta inquietud per la lectura i també per l'escriptura.
Bé, jo més que inquietud, no sé si és que per casualitat, però jo diria que, bàsicament, i parlant en plata, el problema està que nosaltres, com a funcionaris públics i com a agents de policia, no... tenim tot limitat qualsevol altre tipus de feina o de qualsevol cosa que ens lucri que no sigui
la feina principal
de policia. Hi ha dues excepcions. Una, fer de la docència en temes relacionats policials, professor de criminologia, l'escola de policia, etc. I una altra, la que se'ns permet, és el tema d'escriure llibres. És de les dues úniques coses que podem fer a part de ser Mossos d'Esquadra. I aviam, jo no ho he fet en aquest, en cap moment ho he fet per lucrar-me, perquè la veritat és que avui en dia encara no sé ni quan me guanyaré, ni si m'acabaré guanyant la vida amb això, ni res. Em dona igual, perquè sóc un privilegiat i el que he aconseguit és que un somni s'hagi fet realitat.
Exacte, no? I la satisfacció aquesta personal.
Exacte, però aviam, jo crec que simplement el per què, l'única notícia de que Mossos hagin fet alguna cosa aliena al cos i adjunta la casualitat de que no som els únics que ho haguem fet, és, jo diria que pràcticament és per això, perquè és que no, estem lligats de mans i peus, no podem fer una altra cosa. Llavors, no despuntarà un agent de Mossos d'Esquadra perquè hagi patentat un invent miraculós perquè ho té prohibit, no pot fer-ho. I llavors suposo que quan destaquem per una cosa que no sigui de la feina, o és per això.
O potser a vegades també tenim la sensació de que Mossos d'Esquadra, policia en general, també agents de cossos de seguretat, despunten també potser fent esports, no sé, ara parlo triatló,
també.
Que potser sí que estan també vinculades amb amb la seva feina i no pas potser en la literatura, no?
No
sé si,
no, però clar,
si pots optar una mica.
No, sí, aviam, perquè diguem, com diria jo, pot anar certament relacionat. És evident que si ets agent de Mossos, si ets un agent de policia o guàrdia de bombers, vulguis o no, has de mantenir una forma, sobretot si estàs treballant al carrer.
Això potser t'obliga a que, no?
O com a exacte, mínim, com a mínim fas un esport i llavors et dones compte que acabes despuntant alguna d'aquestes coses. I el tema de la lectura, doncs també hi ha feines dins del Mossos d'Esquadra, guàrdies estàtiques, etc, vigilància de detinguts, que mentre no fas la ronda no pots fer altra cosa, perquè estàs en una sala allí o llegir o escriure, en aquest cas. Doncs et poses a llegir novel·les, etc. I també és evident que com a policies que som, indirectament ens ha d'enganxar el tema de les novel·les negres i això, perquè la novel·la negra bàsicament és jo ho diré per l'obra, o sigui, és una investigació d'un la majoria d'aquests casos de crims, etc. I vulguis o no, indirectament va relacionat amb la nostra feina.
Dèiem que t'agrada la novel·la negra, no sé si tens algun referent o a l'hora de llegir llibres de novel·la negra.
Aviam, més que de novel·la negra, de thrillers i això, jo sempre dono un exemple perquè és... per mi és un escriptor que escriu de la manera en què a mi m'agraden les novel·les, i és en Dan Brown. I molta gent el critica, etc. Jo, a gent que li agradi Dan Brown i la manera d'escriure del Dan Brown li agrada el meu llibre. En això no estic dient ni que sigui bo ni que sigui dolent. Simplement...
És un fet.
És una manera d'escriure que àgil, que no es complica en masses explicacions, perquè no val la pena, no vull que el lector es perdi en tantes explicacions que després no sàpiguen els protagonistes que anaven a fer, que perdin el fil argumental, i sobretot amb molta acció, i sobretot, per això m'agrada el Dan Brown, i és el que sempre dono una referència com a escriptor que m'agrada, perquè tu llegeixes els seus llibres i estàs veient la pel·li, estàs veient una pel·lícula, i a mi és el que m'agrada, llegir una novel·la i evadir-me del món on estic ara mateix i anar-me...
Submergir-te en allò.
Exacte, i és el que crec que jo he aconseguit amb el meu llibre, i és el per què m'agraden tant els llibres de Dan Brown, i és el que escolliria sempre.
Estàs treballant amb algun altre projecte literari? Tens idea ja?
Estic treballant a la segona part, perquè en principi, i estic autoritzat a dir-ho per l'editorial, en principi, si les coses anessin bé, perquè tot dependrà dels meus lectors, la història m'agradaria fer una trilogia. Cada llibre, o sigui, aquest llibre té un principi i un final, però sempre queda un fil penjant que és el que agafaré per fer una continuació. I, de fet, el tinc molt avançada a la segona part.
És a dir, que, per tant, no pares, no? Si continues
treballant... No paro, perquè aviam, un cop vaig començar a escriure em vaig donar compte que és una cosa que m'apassiona i gaudeixo moltíssim.
Per tant, això diguéssim que serà una carrera imparable, potser, si aniràs escrivint...
Si els lectors m'ho permeten, sí. Aviam, que jo seguiré escrivint, segur.
I d'aquest mateix gènere, o potser... No sé,
almenys,
ara dius que ets pare, l'experiència de ser pare...
Home, no crec que em derivés tant. Una altra cosa és que si aconsegueixo fer aquests tres llibres que vull fer, una altra història on ja els protagonistes ja no siguin els dos agents de Mossos d'Esquadra, sigui el protagonista, per dir-ho d'una manera, sigui un periodista o sigui un jubilat, però suposo que sempre anirà lligat amb trames, amb assassinats o alguna cosa així, perquè és el gènere que més m'agrada.
Doncs, Ivan, gràcies, ha estat un plaer que hagis vingut avui.
Igualment.
Al de Llibres i Més, molta sort.
Gràcies.
I fins aviat, i t'esperem aquí la propera temporada si ja tenim la segona part.
Això espero,
d'aquesta trilogia. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
50 intel·lectuals con luz propia, l'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX, de Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat.
La cultura a De llibres i més.
I ara és moment de saludar Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens arriba la Mar amb una nova proposta literària que ens parla en aquest cas també de cinema, crec, no? I d'Itàlia.
Doncs sí. Avui us vull parlar del llibre La millor oferta, de Giuseppe Tornatore, publicat tant en castellà com en català per l'editorial Anagrama. Giuseppe Tornatore és un guionista i director de cinema italià, concretament de Sicília, i que va triomfar en la seva primera pel·lícula al Cinema Paradiso, que ben segur que la deveu conèixer, la recordeu, i que va guanyar un Òscar a l'any 1989, val? I va ser un començament totalment espectacular. El mateix autor, en el pròleg d'aquesta obra, ens explica de quina manera es crea la narració que us recomano avui. I és que en un primer pas és un inici d'argument per fer una pel·lícula, no? I tenia aquesta idea i per convèncer els productors, pues, havia de fer més que una sinopsi i menys que un argument amb totes les seves característiques, pues, un primer esbós d'unes quantes pàgines i així convèncer els productors per fer la pel·lícula. Aquest és el naixement, doncs, d'aquest llibre. Va triomfar en el sentit, doncs, que va convèncer els productors que havia de convèncer i efectivament l'any passat, el 2013, dirigeix la pel·lícula amb el mateix títol, que es diu La millor oferta, i amb prestigiosos autors internacionals com en Geoffrey Rush, que fa de protagonista. Uh-huh. El llibre és una obra molt curta en si, però molt intensa, on l'autor demostra realment que sap explicar històries, ja que en menys de 100 pàgines ens fa entendre els personatges i ens té totalment enganxats a la trama. És autònom de la pel·lícula, en el sentit, doncs, que un es pot llegir a part, doncs, de veure el film, i ens explica com es coneixen un expert en art i prestigiós subhastador, que es diu Virgil Olman, i una misteriosa jove que li demana que li valori uns béns que ha rebut en herència i que els vol vendre. Mm-hmm. Els dos personatges viuen aïllats amb els seus mons, cadascú a la seva manera, i no volen tenir una relació massa directa amb la resta de persones. A partir, doncs, de la valoració d'aquests objectes artístics, entren en contacte ells dos i les seves dues històries. És un llibre que es llegeix molt ràpidament, és molt curt, com ja us he dit, i on es tracten diferents temes interessants, com pot ser la fascinació per l'art, la incomunicació, l'engany i les pors. Us puc assegurar que passareu una molt bona estona llegint aquest llibre, perquè serà molt ràpid, uh-huh. I la veritat, al final és molt sorprenent i val la pena.
Doncs va, recordem el títol, l'autor i l'editorial.
El títol és La millor oferta, La mejor oferta, de Giuseppe Tornatore, i ha estat publicat tant en català com en castellà per l'editorial Anagrama.
Mar, t'esperem la propera setmana, que és, de fet, l'últim programa de la temporada, i, per tant, amb una nova recomanació que serà, de fet, ja per passar l'estiu, també.
Perfecte.
Doncs gràcies.
Que vagi molt bé. Bona
setmana. Una abraçada.
Merci.
Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Biel, molt bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Comencem, com sempre, repassant les notícies que ens ha deixat la setmana amb un titular destacat al TNC. Prepara un espectacle que barrejarà futbol i dansa.
Sí, i l'escollit per dirigir-lo és el ballarí i coreògraf Cesc Gelabert. Així ho ha avançat el diari Ara aquesta setmana. L'espectacle dura per nom futball, o sigui, futbol, però vaja, escrit amb no amb dues O, sinó amb una U i jugant amb aquesta paraula, i estarà coproduïda per la companyia de Gelabert i Lídia Azzopardi. També hi participarà la productora Mediapro, que cedirà imatges de partits i comptarà amb la creació audiovisual dels directors Isaac Ilacuesta i Jordi Morató. La música anirà a càrrec de Borja Ramos. L'espectacle, que encara està en fase de creació, s'estrenarà al gener i es podrà veure al TNC durant un parell de setmanes.
Fet aquest apunt de l'actualitat de la setmana, passem ja a la cartellera i comencem esquinçant la terra.
Doncs sí, perquè això és el que fa Josep Maria Miró a La Seca, Espai Brossa, i presenta Estripar la terra, escrita i dirigida per ell mateix, una obra que ens parla de la relació entre dos amics de tota la vida que trontolla quan entra en joc un tercer personatge. Miró, que és autor del Principi d'Arquímedes i Tafum, entre d'altres, compta en aquest cas amb Ricard Ferrer, David Mercer i Arnau Puig com a intèrprets. Estripar la terra s'estrenarà dijous vinent i s'estarà a La Seca, Espai Brossa, fins al 27 de juliol.
I una per als fans d'Almodóvar.
Sí, a la sala Barts arriba Lo Mejor de Antonia San Juan. L'actriu repassa el millor de la seva carrera amb tres monòlegs diferents. S'hi estarà només tres dies, del 27 al 29 de juny.
També s'hi estarà pocs dies Aquí va passar algo.
Sí, que és la proposta de la companyia Zanguano Teatro de Burgos, que es podrà veure al Teatre Gaudí del 26 al 29 de juny. Es tracta d'una comèdia sobre la pèrdua de la memòria en què dos personatges s'han de reinventar constantment i crear-se noves personalitats.
Teatre Mut.
És el que ens proposa la parella de pallassos Carlo Mo i Mr. D, un espectacle còmic i gestual en què dos homes busquen l'alegria de viure a la Sala Fènix des del divendres que ve fins al 20 de juliol.
Una performance sobre la maternitat.
O sobre les diferents possibles formes de maternitat. Com fer compatibles el fet salvatge i primitiu de donar llum amb l'esterilitat i la higiene d'avui en dia? Doncs bé, això és el que es planteja Mater, un espectacle creatiu de Sònia Barba, que es podrà veure a la Sala Porta 4 demà diumenge 22 i el diumenge vinent dia 29.
I una altra proposta de nova dramatúrgia.
Simón Pedicrí és l'espectacle que Diego Anido presenta a la Sala Porta 4 també. Simón és un cirurgià autodidacta de gran talent que va néixer 9 mesos, 9 dies i 16 hores després de la mort del seu germà que portava el mateix nom, l'espectre del qual l'acompanya sempre. Amb aquest show, Diego Anido continua jugant amb l'humor i amb la demència, com en les seves propostes anteriors, i estarà en cartellera del dijous al diumenge vinents.
Fragments de vides errants.
D'això és del que es compon Lira, dirigida per Gaston Core. El títol fa referència al nom que reben les prostitutes en l'argot dels barris baixos de Buenos Aires. Es podrà veure al Tantarantana del 25 al 29 de juny.
I una pels amants del flamenc.
Sí, perquè la companyia d'Antonio Andrade presenta Mi Carmen Flamenca, una versió de la popular obra de Bizet, amb elements àrabs, jazz i salsa que es barregen de la manera més natural amb el flamenc més pur. S'estrena dimecres dia 25 i es podrà veure fins al 5 de juliol al Teatre Condal.
I una pels que prefereixen l'òpera.
I si vols caldo, dues tasses, perquè el Liceu presenta Il Prigioniero, de la Piccola, i Suor Angelica de Puccini, dues òperes en un sol espectacle amb dramatúrgia de Lluís Pasqual i amb un tema en comú, la privació de llibertat. S'estrena demà diumenge i es podrà veure fins al 4 de juliol.
Les arts escèniques, els autors, les tendències, les curiositats, les novetats teatrals, tot a Entre Bambalines.
I com cada setmana, a banda de repassar les estrenes, fem també un cop d'ull a la crítica via el que destaquem avui.
Doncs la proposta gamberra i simpàtica de la Sala Tallers del TNC, que es diu Safari Pitarra, que s'acaba demà diumenge. Per tant, els que no hi hagin anat ja no hi tenen massa cosa a fer. José Carlos Sorribas escriu al periòdico que Nau Albet i Marcel Borràs estan en la seva salsa, mentre que Lluís Soler poc es podia imaginar que un dia participaria en una catada tan estripada. Apoteòsic és el seu rap que tanca un muntatge que peca de ritme irregular, diu, durada una mica excessiva i tal acumulació d'idees que arriben a aclaparar. Res d'això invalida, però, la valentia de Safari Pitarra i Santi Fontdevila. L'ara diu, la funció, hi ha algunes espurnes de talent i moments de rauxa ben divertits que s'encenen i s'apaguen. Tampoc no es pot qüestionar l'esforç físic que la funció imposa als intèrprets i que la creació és valenta per la seva lleugeresa i perquè aprofita la benentesa per dir el nom del porc als que s'ho mereixen. Però sembla que ningú de l'equip ha estat capaç de dir-los que més no vol dir bo i al capdavall ens trobem en una escudella barrejada amb massa ingredients per clavar-hi cullerada. Diu Santi Fontdevila que l'àpat es fa pesat i llarg i potser en tres quarts d'hora menys faria més bé la digestió. Al punt avui llegim en Jordi Bordes: el joc escènic, diu, és un singlot del segle XXI, o un rot, com li agrada dir a Pedrals, però certament en els 90 minuts de ritme incessant hi ha alguna caiguda de tensió. En conjunt és divertidament còmplice i tan punyent com una revista satírica. Joan Anton Benach a La Vanguardia diu: la direcció de Jordi Oriol, a qui sabem capaç de productes veritablement enginyosos i ben construïts, juga amb entusiasme a favor del caos i transfereix el possible salvament del naufragi a uns valerosos intèrprets que suen de valent, insensibles als silencis de la tos que es prodiguen amb massa freqüència com a resposta a unes insensateses pretesament jocundes. Però també afegeix que aquest safari en efecte li sobra, a més, mitja hora ben bona. I Andreu Sotorra, al Clip Teatre, diu: Safari Pitarra és un divertiment tot tan efímer com el mateix teatre, que potser no arribarà a sobreviure com un clàssic, però que deixarà una empremta en l'imaginari col·lectiu que hi participi. Som el place. Your sleep to me. So many places I've forgotten you in my tomb. So many the place my head is bending low. Arriba el moment de l'entrevista i arriba a la Biblioteca de Catalunya Cels de Wajdi Mohabbat. És l'obra amb què l'autor libanès tanca la tetralogia La sang de les promeses, de la qual també formen part Litoral, Incendis i Boscos. De la mà de la companyia La Perla 29 i sota la direcció d'Oriol Brogi, se'ns presenta aquest thriller en què una organització secreta mira d'evitar un atemptat. Tot es capgira, però, quan un dels seus membres se suïcida, quan és a punt de treure'n l'entrellat. I comença una investigació que els portarà més enllà d'on volien arribar. Per aquesta obra, Brogi compta amb Eduard Farelo, amb Ernest Villegas, Carles Martínez, Xavier Ricard, Màrcia Cisteró, Àlex López, Enric Cauqué i amb Xavier Boada, que avui és amb nosaltres. Molt bona nit i benvinguts a l'Entre Bambalines.
Molt bona nit. Què tal? Com esteu?
Molt bé. L'obra es va estrenar dimecres, però crec que ja heu fet assajos previs.
Sí,
com
fet...
ho heu viscut?
A veure, la peça necessitava d'un contacte amb el públic per acabar-se d'ajustar, que és el que sol passar sempre quan tens una peça important entre mans, i els dos passes previs doncs ens van servir exactament per calibrar i per fer el baròmetre amb el públic en directe, per saber doncs què s'ha d'ajustar, què no s'ha d'ajustar, aquelles coses tècniques que són sempre necessàries.
Per tant, ha estat de gran ajuda, no?
Absolutament de gran ajuda. Jo penso que el passe amb amics, els passes previs a l'estrena serveixen perquè arribis a l'estrena doncs amb un punt de tranquil·litat, entre cometes, que vol dir que ja l'has tastat amb els seus ingredients, que és l'espectador mirant i sabent a veure fins on li arriba la cosa.
Xavier, l'obra comença amb 5 persones tancades en un lloc secret, aïllat, estan des de fa 8 mesos tancats, sí, en aquest lloc, mirant d'evitar un atemptat terrorista.
Exactament.
I el teu personatge és el cap d'aquesta cèl·lula, no? D'aquest
grup
operatiu, i és un personatge una mica autoritari.
Bé, jo penso que es tracta, ahir ho pensava, o abans d'ahir, no sé quan, es tracta una mica de 5 grans monòlegs. O sigui, són 5 persones, ara imaginem que ens tanquen a nosaltres i dos més en un lloc, no ens coneixem de res, però som especialistes en coses que poden conduir a un resultat, diguéssim, positiu des del punt de vista de l'expectativa del poder, no? Això fa que ens comportem, els personatges, des d'una soledat terrorífica, perquè no hi ha connexió, no hi ha relació, no hi ha humanitat, aparentment. Però, clar, què passa? Que a la llarga apareix aquesta humanitat, i apareix en solitari primer, i al final apareix la solidaritat, ja no la humanitat, sinó la solidaritat entre els homes, no? Jo penso que és una peça que té uns elements de tragèdia enormes, però que obre una porta o dues a l'esperança.
Hi ha molta tensió des d'un bon començament i es va incrementant. Això és esgotador pels actors? Com ho porteu?
Sí, sí, perquè és una peça que si et despistes un moment, si t'asseus al sofà a fer-la, se'n va tot en orris, no? És una peça que demana una enorme intensitat emocional, no tant perquè la teva intensitat emocional arribi a l'espectador, sinó perquè la peça funcioni. O sigui, els actors moltes vegades... el públic això no ho sap. O sigui, a vegades tu estàs vivint intensament un personatge i no el transmets. I aquí necessites viure-lo intensament perquè es produeixi aquesta atmosfera que és la que arriba a l'espectador.
el teu personatge que dèiem abans és l'encarregat de comunicar a la resta del grup una notícia que capgira els esdeveniments,
sí,
que és el
suïcidi
de Valéry Masson, que és
un
dels membres de...
Sí, és el desencriptador, diguem, la persona que experta en criptografia, que és una ciència que es va posar de moda a la Segona Guerra Mundial i que consistia en descodificar missatges secrets.
I això ho capgira tot, no?
Això ho capgira tot en el sentit de que nosaltres estem investigant sobre dues pistes possibles. Una té a veure amb l'opció amb el terrorisme islàmic o islamista, per entendre'ns, i l'altra és una pista aparentment fantasiosa, una pista poètica, que gira al voltant d'un quadre de Tintoretto. I clar, el poder que ens governa des de fora és molt reaci a acceptar aquesta pista com a vàlida i prefereix pensar lo habitual, que diguéssim que darrere hi pot haver alguna cosa jihadista, no? I l'obra va evolucionant fins al punt que la pista Tintoretto agafa el protagonisme que ha d'agafar.
El personatge que interpreta en Carles Martínez té molt de protagonisme, de fet apareix moltes vegades i ho fa a través de pantalles, i és un muntatge una mica 2.0.
Sí, el que passa que, a veure, diguéssim que no és una exhibició de tècnica, és la tècnica la cosa mediatècnica a favor del teatre. O sigui, jo penso que no és estrictament una demostració de capacitat tècnica a l'hora de muntar un espectacle, sinó que va a favor del teatre, perquè moltes vegades ens hem trobat amb espectacles que el que són exhibicions, no? Exhibicions de noves tecnologies, estrictament, i després hi falta la dramatúrgia o hi falta la capacitat dramàtica per portar allò en el terreny que ha d'estar. Jo sempre he sigut molt reaci a creure que la cosa videogràfica i el tema aquest tècnic ens vagi massa a favor dels actors, però per segona vegada, la primera va ser el Dalí del Boadella, i la segona és aquesta, em dono compte de que podem anar agafats de la mà.
Això ho complica a nivell d'actor, però per sincronitzar bé les interactuacions amb allò
dels projectes... Sí, i més que l'aspecte estrictament tècnic de la interactuació, diguéssim que la imatge és molt potent i es pot menjar l'atmosfera dramàtica amb molta facilitat. O sigui, tu projectes una imatge d'un nen i l'espectador mirarà el nen, amb independència de que s'estigui morint algú a l'escenari en directe. Vull dir que, clar, jo penso que el Brogi ha aconseguit aquesta vegada, com ja ho va aconseguir amb Incendis, i últimament està tocat pels déus, l'Oriol, no? Ho fa molt bé. Penso que aquesta vegada ha aconseguit equilibrar molt bé aquest aspecte, que és molt arriscat.
I vaig preguntar per on anava, i em va dir, com més insoluble és el problema, més en coneixem la resposta. Llavors, ja ho tenc, que vaig preguntar, es va girar, va somriure i em va dir, no era el que buscava. No se'n sortirà.
Estem parlant amb Xavier Boada, un dels actors de l'obra Cels. No explicarem, evidentment, els esdeveniments ni el final de l'obra, però hem de dir que és un text que conté molta ràbia, molta indignació, molta frustració, oi?
A veure, Wajdi Mohabbat porta una esgarrapada a l'ànima espantosa, terrible, perquè si no, amb 45 anys no s'escriuen les obres que ha escrit. És un home que va néixer al Líban, que va emigrar a Canadà, o sigui que té la cultura per un cantó oriental i per l'altre té l'occidental, i que ha sabut traslladar grans preguntes al teatre contemporani, cosa que es trobava a faltar. Els actors a vegades ens trobem amb espectacles en els quals participem, però que no deixen de formar part de l'arqueologia teatral, no? De dir, bueno, ja anem a desenterrar algú, i ho posem en escena com un testimoni d'una època, el que vulguis, no? Clar, aquest senyor té la virtut de, sobretot amb aquesta obra, més fins i tot que amb Incendis, penso, de proposar un tema que ha de fer reflexionar, en principi la intenció és aquesta, a l'espectador sobre ara, sobre el que pot passar, sobre internet, sobre el no futur de la joventut, la dificultat per trobar sortides, sobre la possibilitat de que la joventut acabi formant un lobby important i que ens demani exigències, que ens exigeixi en els més grans que hem fet per arribar on som, i sobretot és una gran reflexió sobre el llegat del segle XX, que el llegat del segle XX és art, però és sang. I aquesta sang basada durant la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, la Guerra de Kosovo, la Guerra de Bòsnia, la Guerra d'Iran-Iraq, la Guerra d'Iraq, la Guerra d'Afganistan, els que hi van anar eren els joves.
Em sembla que el mateix Brogi en alguna ocasió ha dit que d'alguna manera en aquest text s'hi pot veure reflectit el malestar, la indignació de moviments com el 15M.
Efectivament, sí. Jo penso que passa una mica com Valle Inclán, no? Quan estàvem fent Luces de Bohemia, que és un text de l'any 21 o 22, o 24, no ho sé, és igual, el 1921, ens vam donar compte de que en les paraules de Valle Inclán s'hi sentien identificats els joves d'avui. Això és d'un... diguéssim, dones compte de que Valle Inclán era extraordinari, perquè, esclar, han passat 100 anys, no?, gairebé. Penso que Mujabat, clar, és un autor contemporani, és un home jove, però que té molts elements, el lirisme que té a l'hora de presentar temes tan actuals, la capacitat d'escriure bé que té, a mi em fa pensar en Shakespeare, directament. O sigui, penso que és un Shakespeare de la nostra època.
Crec que en alguna ocasió, Xavi, has dit fins i tot que allò que vol explicar aquesta obra ho sobrepassa també als actors.
Segurament, sí, sí, perquè l'obra, com a actor, ja no parlo com a personatge, et fa entrar en una atmosfera d'una certa tristesa. O sigui, l'obra és trista, sens dubte. És una obra que parla de la soledat, que parla de la impossibilitat de resoldre problemes emocionals dels propis protagonistes i, sobretot, parla d'una cosa molt essencial, que és quin món deixem a la gent que arriba. I la gent que arriba, amb l'obra, doncs està molt enfadada.
I enmig de tot això, com tu deies, clar, cada personatge va visquent també la seva pròpia tragèdia personal.
Sí, clar.
En el teu cas, és un exmilitar que va veient des de lluny com la família se li desmorona, no?
Sí, és un home que intenta imposar l'autoritat, que ho fa bé, és un home que està preparat per fer aquesta feina, però que, diguéssim, té unes esquerdes a l'ànima tan grans que li surt la pena i li surt la seva vida personal fins al punt que és destituït, no? I és destituït pel seu propi pupil, no? Que això fa que encara sigui més dur. I fins i tot acaba entenent el pupil. Vull dir que és un home d'una gran humanitat que es comporta, doncs, com es comportaria un responsable de la CIA o un responsable d'una cèl·lula antiterrorista, no? Amb autoritat, volent fer complir les ordres que s'han de complir.
Testament de la senyora Nawal Margot. Jean, aquest sobre no és per a tu, és per al teu pare. Simon, aquest sobre no és per a tu.
Aquest és un fragment d'Incendis, una obra del mateix autor i de la mateixa tetralogia, on ja vas treballar amb l'Oriol Brogi. Sí. Les comparacions són inevitables.
Sí, sí, el que passa que són unes comparacions que hi són, perquè l'autor és el mateix, i hi ha sempre... Cada autor o cada artista té uns llocs comuns que apareixen al llarg de la seva obra, al llarg de la seva vida, no? I Wajih Mujabat, evidentment, apareix la sang, apareix un nen que neix en algun moment, apareix la recerca d'alguna cosa introbable o que costa molt de trobar, ja siguin uns pares, ja sigui un atemptat, ja sigui el que sigui. És un home amb una mirada aparentment tràgica, molt tràgica sobre la vida, i amb això Incendis hi era, perquè, clar, eren dos bessons que buscaven els seus orígens i es troben amb uns orígens terrorífics. El que passa que la gran diferència entre Cels i Incendis és que Incendis era una tragèdia sobre el passat que ens portava al present, al coneixement del present, i Cels és una tragèdia que es desenvolupa en el present. Això fa que els elements de catarsi, diguéssim, siguin molt més, jo penso, molt més efectius en Cels, sobretot al final, que és una cosa que està passant en aquells moments, no?
L'Oriol aquests dies ha dit, entre altres coses, que Cels pot esborrar la sensació que Incendis era insuperable. No sé si creus que l'heu superat o...
A veure, el fenomen d'Incendis va ser espectacular, perquè vam repetir temporada, vàrem exaurir entrades cada dia. Era la primera vegada que la gent descobria... hi havia gent que ja l'havia vist, no? L'espectacle a Avinyó o a Madrid que s'havia fet, però era la primera vegada que algú descobria un autor contemporani amb la profunditat i el lirisme de Wajdi Mohabbat, amb una història corprenedora que a més t'enganxava des del començament fins al final. Jo crec que Incendis no és un producte de la causalitat, l'èxit, sinó que és, a més, amb uns intèrprets, amb uns protagonistes extraordinaris, com eren la Clara Segura i el Julio Manrique. O sigui, era una fórmula que, diguéssim, que tenia uns ingredients que feien pensar que aniria molt bé. Que desbordés tant com va desbordar no ens ho creiem ni nosaltres. Però, bueno, va així i esperem que Cels també tingui aquesta sort.
Esperem que sí.
Doncs avui hem parlat amb Xavier Boada, un dels actors de l'obra Cels, de Wajdi Mohabbat, dirigida per Oriol Brogi, que es pot veure a la Biblioteca de Catalunya fins al 27 de juliol. Xavier, molta merda i moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies, jo soc seguidor del vostre programa, perquè m'encanta la música que poseu, i per què no dir-ho? També m'escolto les vespres de Montserrat, a vegades, perquè hi ha alguns salms que m'agraden molt i cantats pels monjos encara més.
Doncs sí, sí. Gràcies també. Doncs estigueu molt atents perquè ara podeu guanyar dues entrades per anar a veure aquesta obra.
Sí, dues entrades a preu reduït, 15 euros cadascuna, i com sempre l'únic que heu de fer és respondre una pregunta. A veure, avui és facileta, eh? Quin any es va estrenar Incendis? Ja sabeu que podeu participar a través del facebook.com/dellibresimés i del twitter.com/dellibresimés amb l'etiqueta concurs bambalines i la resposta correcta. Recordeu la pregunta: quin any es va estrenar Incendis? Podeu guanyar aquestes dues entrades a 15 euros per anar a veure Cels a la Biblioteca de Catalunya.
Doncs que hi hagi molta sort, Biel. Fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
La setmana passada ens acomiadàvem escoltant la popular cançó de Raimon, El vent, en la versió en anglès que n'ha fet Halldór Mar, un músic islandès, veí del barri de Gràcia des de fa gairebé 20 anys i que fa poques setmanes ha estrenat el disc Winds, un conjunt de 10 cançons de cantautors catalans adaptades a l'anglès. Es tracta d'algunes de les cançons més emblemàtiques i estimades pel públic català durant les darreres dècades i figuren, com dèiem, temes com ara El vent, de Raimon, Qualsevol nit pot sortir al sol, d'en Jaume Sisa, o la més popular encara, Paraules d'amor, d'en Joan Manuel Serrat. Amb aquesta cançó, amb Paraules d'amor, adaptada, això sí, a l'anglès, per Halldór Mar, ens acomiadem fins la propera setmana. En Jordi Pacheco, en Santiago Gorgas i en Biel Cadilla han estat al guió del programa i en Mario Ramírez al control tècnic. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau. She loved me so much. I still love her now. Together we both went through. Many closed doors. She, how could I explain it well? She was my whole world but one. These words of love, so simple, so tender. How could we have better? We just turned 15. We haven't had much. Thank you for the ways. We just won't get in. From innocent days to come to our faces. Thank you.
words of love, so simple, so clever.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.